Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. Esquerra Republicana a l'Escala demana que s'aturin llicències d'obres en edificis amb algun tipus de protecció. En una reunió amb el regidor d'Urbanisme en funcions, li demanen que s'aturin llicències mentre es tramiti el nou POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar a les 8 del vespre. Ara en fem un avanç en format en breu, amb notícies com aquestes. Des del 15 de juny al 15 de setembre, el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries acull l'exposició temporal Bacus, les màscares del Déu, comissariada i produïda pel Museu de Badalona. Bacus és el Déu del vi. Els solistes de la Costa, quart concert del cicle de Reli amb Salero, demà dissabte a l'Alfolí de la Sal, 7 de la tarda. La celebració de l'ascens a Primera Catalana encara continua i aquest dijous, ahir, al vespre, l'Ajuntament va felicitar el primer equip de futbol per haver assolit aquest ascens que, recordem, es va fer efectiu el 26 de maig passat a casa jugant contra el Cassà de la Selva, coincidint amb el dia de les eleccions municipals. El campionat del món de catamarans F-18 desembarca per primera vegada al Golf de Roses, un total de 125 embarcacions provinents d'Austràlia, Estats Units i Holanda, entre d'altres, seran presents en el que significarà l'epicentre de la vela lleugera des d'aquest diumenge fins a dijous vinent. Recull d'agenda d'activitats. Aquesta tarda s'ha presentat el llibre guia 5 claus i la capella de Santa Reparada. Demà dissabte, festa de la Ratafia, al matí, al Parc de les Olors. També inauguració de l'Espai Víctor Català a Cinclau, cicle de Reli amb Salero, amb els solistes de la Costa. Zumba contra el càncer, organitzat per la Junta Local de Catalunya contra el càncer. I diumenge, trobada de xapes i ruta Camins de Solitud, la Festa de les Roses. Meteorològicament parlant, això ho expliquem en una jornada avui divendres amb pic de calor. Temperatures que podrien acostar-se als 40 graus. El cap de setmana, però, afluixarà tímidament la calor, sobretot diumenge. Ara us deixem amb el Far, aquest magazín que tota aquesta temporada hem estat elaborant. Ràdio L'Escala, Ràdio Orange, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i de Ràdio Delta de Deltebre. Avui flaix informatiu amb Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos. La recepta, un batut de remolatxa amb el xef Eduard Boada. A l'interactiu, avui parlem de deserts submarins amb l'investigador Jordi Boada. El preu amb Jordi Folcarà, patró major de la confraria de pescadors de Llançà. Turisme, coneixerem festes de Sant Pere amb Miquel Brull, patró major de la confraria de l'Ametlla de Mar, i Rosa Sanz, secretària de la confraria de pescadors de Tarragona. I ports, coneixerem amb detall el port de l'Ametlla de Mar. Tot plegat per acabar amb l'agenda del cap de setmana. A les 7 notícies, el Next Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local. A les 9, els musicals. A les 11, reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ahir a aquesta hora de la tarda estàvem tots amb els ulls posats a l'incendi de la zona de la Ribera d'Ebre, que per cert, encara que no tinguem tots els ulls posats, segueix cremant. Jo dic perquè de vegades i centrem molts esforços un dia, i un cop passat aquest dia, gairebé ens n'oblidem. La cosa segueix cremant, hi ha més de 100 persones desallotjades, i la veritat és que et diguem notícia, a hores d'ara no està ni tan sols consolidat l'incendi. Però bé, en tot cas, en aquest context, ahir, doncs, vèiem com el president Torra i el conseller Buch sortien, anaven a la zona de l'incendi, sortien doncs, valorant tal, i anunciant un seguit de mesures. No es pot anar a la Serra de Montsant, està prohibit fer activitat a l'aire lliure, tanquem les barbacoes i prohibim els pagesos que facin sega. I aquí és on t'han tocat el moll de l'os, perquè evidentment el món de la pagesia s'ha sentit interpel·lat, s'ha sentit d'alguna manera culpabilitzat i a més considera que la mesura és arbitrària, no consensuada i sense fonament. Entre altres coses perquè els darrers incendis importants en cap cas han tingut a veure amb l'activitat agrícola. Per aquest motiu, avui, entre 2 i 3 de la tarda, han fet una tracturada, han parat els tractors als vorals de les carreteres per fer veure i per fer una crida a la reconsideració, a la consideració d'aquesta mesura. En volem parlar amb en Carles Vicente, que és responsable d'organització d'Unió de Pagesos. Carles, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
De moment hi ha hagut reacció, no? Tot just fa 2 hores que ha acabat l'aturada. No sé si hi ha hagut alguna trucada.
Bé, jo no tinc constància que hi hagi hagut cap reacció i cap trucada, vull dir, més que res, nosaltres tampoc, òbviament, que el que voldríem i el que desitjaríem és que no fos arbitrària, que hagués estat consensuada i dir, escolta'm, tenim aquesta realitat en aquest moment, això que és l'Alfa 3, sí? Tothom ho coneix, no? Que són unes mesures del 30-30-30, 30 de temperatura, més de 30, més de 30 d'aigua, d'humitat, més de 30 de vent. Dius, bueno, això, quan passa això, ja tenim acordat que hem d'anar previnguts, amb extintors, amb un tractor, amb una bota, amb aigua. Mai, mai, mai pots estar sol collitant. Sempre has d'estar acompanyant per si un ha de treballar amb apagar o vigilar o donar la guaita. En la qual, dius, tenim aquestes mesures, doncs per què ara, de cop i volta, ens agafa, doncs, bueno, una mica... jo entenc la situació, però l'entenc, però no la comparteixo. Ens agafa més por i dir, escolta'm, parem-ho tot i ens quedem tots a casa. Però, clar, això, si es fa al sector agrari, per què sempre es fa al sector agrari? Per què ningú se li acudeix mai de parar quan hi ha una contaminació gran a la ciutat, al trànsit? Escolta, quedeu-vos a casa, avui no vingueu a treballar, que no passa res, que ho fem pel bé de tots. Sí? Vull dir, hi ha veritat que no se li acudeix a ningú. Bueno. Amb la qual s'hauria de mesurar més les coses com se fan. Estem cansats de sentir polítiques de campanar, estem cansats de fer aquests debats o demanar debats que són estèrils, que avui ne parlem, però quan vingui la primera fredorada que ens puguem ficar una jaqueta, ja no ens en recordarem que estem en un clima mediterrani i que no que pues fa calor i que no plou el que voldríem i que tenim èpoques que se'ns encén tot. I no ens en recordarem, amb la qual llavors ja estarem pensant en altres coses que segurament són molt importants. Amb la qual, què demanem com a Unió de Pagesos? Que es faci el debat que pertoqui, que es fixin els objectius que voldríem en un país ideal i perfecte. I llavors, com a mínim, caminem cap allà. Perquè si no sempre estarem donant batzacades a l'esquerra o a la dreta i aquí a vegades és quan surts de la carretera.
No Cap, a més, aquesta mesura s'ha implementat en un context en el que hi ha determinats conreus que, bueno, que és important que es pugui treballar aquests dies, no? Que a més no es fa perquè sí, sinó es fa perquè és el que toca, perquè si no es fa ara ja no es pot fer.
Òbviament, vull dir, la gent està collitant el cereal o l'herba, els que són ramaders o de muntanya, guardant menjar per l'hivern, cereal per tindre gra, òbviament per vendre o per guardar, la palla... Si això no ho fa... Això ho has de fer ara. Si això d'aquí 10 dies, que tots ah, que veritat, que tots tenim al cap, ostres, ojalà vingui un temporal, tempestes, i ens plogui, no? Clar, i els pagesos també volem que ens plogui. Però sabeu què passa quan plou i tenim la palla al camp, l'herba segada al camp, no la podem anar d'allà, o el cereal per recollir està prou madur? Doncs que es perd la collita, que ens cau a terra. Això és el que ens passa. Per això la gent necessita anar a treballar ara, en aquest temps i amb aquestes calors. I, òbviament, Alfa 3 diu, escolti, Alfa 3 no vagi a collir de les 2 del migdia a les 5, que vull recordar que les 2 del migdia, l'hora de pagès, són les 12 del migdia, que és el cop fort. Val? En el qual, el cop fort no vagi a treballar. cap problema. Per què? Perquè hi ha prou 3 hores per treballar, però fins i tot ahir se'ns va prohibir empacar de nit l'herba. Hi va haver uns agents rurals que van anar i van avisar el primer pagès que van trobar de dalt de muntanya i van dir, escolta, no, no, impossible, no pots anar a treballar. Escolta, fan la seva feina, o sigui, clar, només cal que fan la seva feina, però no es fan estimar. I això ens està passant massa. Val? A la primera de torn, doncs, bueno, se'ns exigeix i se'ns fa complir una sèrie de normatives i coses. Clar, per l'altre costat, doncs, aquests dies que es parla de la pagesia, la veritat t'afalagues, perquè dius, ostres, que considerats que estem. Ens fa produïm aliments, produïm biodiversitat, fem territori, gestionem paisatge. Hòstia, això és molta responsabilitat. És molta responsabilitat pels que fem de pagès. Però realment això no es correspost. I la realitat és aquesta.
Carles, tant de bo reaccionin i tant de bo hi hagi resposta ben aviat i això s'arregli, no dic ja dilluns, dic demà mateix, no. Perquè en el camp no hi ha ni diumenges, ni dissabtes, ni divendres. Tot és dia de feina. Si hi hagués alguna novetat, el truquem, d'acord?
Molt bé, quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies. I, per cert, i aquí som posats, el nostre reconeixement també al món de la pagesia, des d'aquí, el fem públic.
Pues molt, molt agraïts.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé. A reveure.
Gràcies, adéu-siau.
Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, així de clar ho explicava, i és que a vegades tenim la sensació que ens posem a posar mesures així com de manera indiscriminada i per fer titulars, que és el que l'únic que aconseguim. 5 i 11 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I aquesta és una de les gràcies de, i penso una de les coses bones del Far, que passem de la terra a la mar en qüestió de segons i per qüestions similars, fixeu-vos, i és que em sembla que podem trobar un cert paral·lelisme entre el que està passant en terra i el que passa en mar. Que passa que en terra en diem incendi i en mar en diem doncs, o desertització o pèrdua de biodiversitat o excés de contaminació o 349.922 termes més que podríem posar damunt de la taula que segurament explicarien en bona part el que anem a parlar ara i altres coses que ara no parlarem. Us vull presentar en Jordi Boada. Ell és investigador, és oceanògraf i està tirant endavant una iniciativa per investigar, detectar i començar a treballar al voltant d'un concepte que a tots ens sorprendrà, segurament tant com m'ha sorprès a mi, que és el concepte desert submarí. I ho dic perquè desert sempre és manca d'aigua i submarí sempre és a sota d'aigua, per tant, si hi ha aigua no hi ha desert. Però això no és així. Jordi, bona tarda i benvingut. Com estàs?
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Com va tot?
Molt bé. Molt bé, molt motivat i amb moltes ganes de presentar-vos aquest projecte tots plegats.
Deixa'm fer un link, eh?
Sí.
Escoltàvem ara com es lamentaven des del món de la pagesia de mesures sempre unilaterals i a correcuita i tal, i em sembla que el mar sovint passa semblant, tinc aquesta sensació.
Sí, correcte. De fet, al mar ens passa una cosa molt interessant, i és que un dels màxims atractius, que és aquesta transparència, aquesta claredat, aquesta brillantor, aquesta màgia que té la capa superficial del mar, és un mirall, i ens fa impossible veure el que hi ha sota moltes vegades, no? I molta gent ho desconeix. Aleshores, quan travessem aquesta pel·lícula, entrem en un món completament diferent, però que té molts paral·lelismes amb el que coneixem. I els boscos de sota aigua, o en aquest cas els deserts submarins que estan apareixent i sembla que s'estan expandint, són un cas clar i que té una similitud molt, molt gran amb la deforestació de la Terra.
Fixa't, acabem d'introduir un concepte que va en paral·lel al concepte, és a dir, coneixem les praderies de Posidònia, no? Els prats, no? Les praderies són prats, aquestes superfícies planes, àmplies i tal. I tu ens parles de boscos. Què són els boscos submarins?
Els boscos submarins, podem parlar de boscos submarins, aquella vegetació que ofereix d'una estructura que és vital per a la vida en els nostres sistemes, ecosistemes submarins. Val? una, podem imaginar una zona litoral rocosa i tenir una idea de més o menys el que seria òptim. I l'òptim seria, com a terra, doncs, trobar-ne un bosc submergit. Val?
A sota de l'aigua,
correcte. Aleshores, el que hem trobat és que aquests boscos estan desapareixent. Els boscos de macroalgues, que li donen una estructura que, com dèiem, és vital, no només per la producció d'oxigen que generen, sinó també per perquè actuen com a zona de refugi per moltes espècies, entre d'altres d'interès comercial, donen biodiversitat, són bàsicament un ecosistema vital per moltes raons, que ens confereixen una sèrie de serveis molt i molt importants.
Clar, concepte macroalgues. Jo vaig parant-me perquè tots ens puguem anar fent la imatge mental del que és un bosc i després anem al desert. Però,
correcte.
Concepte macroalgues. Clar, un bosc és, en terra és arbres, no? És una superfície plena d'arbres. Ara, si em cert un biòleg em dirà que això no és així perquè hi ha una biodiversitat i tal, d'acord, però visualment és una superfície plena d'arbres. Macroalgues, que són algues molt grans.
Són algues molt i molt grans. Poden ser algues molt i molt grans. Tenim una gran diversitat d'algues al Mediterrani, però a tot el món. De fet, les algues i els boscos d'algues es distribueixen a totes les zones temperades del planeta, això vol dir fora del tròpic. El que hauria d'abundar i el que hauria de ser el símil als esculls de corall que tothom coneix,
sí,
és el bosc de macroalgues, un bosc frondós, un bosc com el que podríem imaginar de terra, però a sota l'aigua.
Vale?
Aleshores, hi ha moltes espècies, algunes d'elles poden arribar a fer diversos metres d'alçada. Per tant, estem parlant de sistemes molt i molt estructurats, sistemes
consolidats. I grossos.
Correcte.
Hi ha una frase molt bona que llegia d'un article que deia: sense herba no hi ha vaques, sense algues no hi ha peixos. Aquesta és la importància dels boscos.
Els boscos de macroalgues són els productors primaris dels nostres mars. Són els que capten l'energia del sol i produeixen una matèria que és essencial perquè l'energia es transmeti des de les parts més baixes de la cadena tròfica fins a la resta de l'ecosistema. Per tant, són vitals. Sí, és així. Per tant, sense els boscos d'algues no hi ha peixos, perquè no tenim els herbívors que s'alimentin d'elles, per tant, els peixos no tenen aliment.
Val.
Però hi ha una cosa afegida, i és que tampoc tindríem zones de refugi per aquests peixos. Per tant, és un doble efecte.
Correcte. Per tant, tenim els boscos. Ara anem als deserts. Tu has lligat la desertització a les zones rocoses properes a la costa. D'acord? Properes a la costa, què és? És a dir, és allò on trenquen les onades, és 2 milles endintre, que en el context d'un mar o d'un oceà és proper a la costa. On és?
Els boscos submergits estan a les zones temperades del planeta, sobretot a les zones rocoses, de 0 metres de profunditat, és a dir, des del límit de la superfície, fins a on arriba la llum, que és el que necessiten per viure. Val? Per tant, qualsevol costa rocosa que compleixi aquestes característiques hauria d'estar dominada per boscos d'algues. I si no ho està, és que hi ha algun problema.
I aquí a Catalunya hi hauria d'haver boscos d'algues.
Correcte, i ja, en tenim. En tenim de boscos d'algues. El que hem notat és que sembla que estan desapareixent.
Val. Per tant, tenim boscos d'algues, a on, per exemple?
Doncs la Costa Brava podria ser zones de la Costa Brava, podrien ser, diguéssim, l'emblema màxim dels algues de la Mediterrània i en aquest cas de la costa catalana. A les Illes Medes, on la reserva es representa que es produeixen per eliminar el màxim d'estressors possibles de les comunitats marines. Per tant, allà tenim boscos d'algues molt desenvolupats. És a dir, hi ha zones on hi ha boscos d'algues molt potents.
Entenc que, per exemple, al Delta de l'Ebre no n'hi haurien per què haver-ne, perquè és una zona deltaica, no?
Sí. Segons la profunditat, segons si hi ha zones de roca, dintre del Delta de l'Ebre, el que són les badies, no tenim boscos d'algues dominants.
Però si el Garraf, per exemple, no? La zona de Sitges, de Vilanova, tota aquella banda per allà, i també el Maresme, no? A les zones de les penyes, doncs, aquí a Arenys o a Sant Pol, tota aquesta banda per aquí, també hi haurien d'haver.
Sí. I a la Costa Brava, per descomptat, tot el que són zones rocoses hauria d'estar. També a les illes, també a...
Per tant, on hi hauria d'haver boscos d'algues i no n'hi ha, és el anomenem desert, per tant.
Correcte.
Que no és, i aquí és, també volia aturar-me, que no és aquesta zona sorrosa. És a dir, si anem a la platja i veiem sorra, mira un desert. No.
No, aquesta és la imatge que tenim, clar, bàsicament perquè s'ha associat a la imatge terrestre d'un desert. Una extensió de sorra que té, bueno, és també una imatge molt, no sé si bucòlica, sí, o, no? De grans extensions de sorra. Però si anem a aquestes extensions de sorra submarina per la nit, veurem una imatge totalment diferent. És a dir, els sorralls no vol dir que siguin deserts. En canvi, quan desapareixen els boscos d'algues a les zones de roca, el que veiem és que desapareix pràcticament tota la resta d'organismes associats. Per tant, aquí sí que veiem un desert. És a dir, no hi ha altres animals,
no hi ha més vida
que hi viuen i haurien de ser-hi.
Per tant, a la sorra hi ha vida, la veiem més o la veiem menys, en unes hores més, en unes d'altres menys, però el que està clar és que quan desapareix els boscos, desapareix tota vida i, per tant, doncs allò queda inert, no? Es queda absolutament...
Correcte, sí. Queda un sistema completament reduït a la seva mínima expressió, on podem trobar molt poquetes coses. A la costa catalana, això sí, que no s'estranyi ningú, el que veurem són molts eriçons, normalment.
Ah, sí?
Sí.
Perquè sí. Són supervivents.
Perquè són la causa principal de creació de deserts submarins a casa nostra.
Ara, mira, t'has avançat, tornava per aquí. Per què? És a dir, els eriçons és la causa principal.
Sí, de fet, la causa principal és la falta de depredadors d'eriçons, per tant, la sobrepesca. El que passa és que tenim pocs peixos que es mengin els eriçons. I com les poblacions d'eriçons no tenen control, creixen de manera desmesurada i col·lapsen el bosc.
Perquè s'alimenten d'aquest bosc.
Pasturen sobre les algues.
Per tant, en el cas de Catalunya, una de les principals... És a dir, que quan veiem una zona rocosa amb molts eriçons, malo.
Si hi ha molts eriçons i hi ha poques algues, ei.
Vale, no és bona notícia.
No anem bé.
No anem bé. Bueno, em surt la pregunta, i què podem fer? Nosaltres res o sí que podem fer alguna
cosa? Això és el que pretenem estudiar. És a dir, hem estudiat, se sap molt bé, i amb la recerca que hem fet en els darrers anys, sabem molt bé quines són les causes o quines són aparentment les causes principals de la creació de deserts submarins. El que volem entendre és com evolucionen al llarg del temps aquests deserts submarins, per poder proposar mesures de gestió que siguin eficients per recuperar els boscos d'algues o per prevenir el col·lapse.
Val. És a dir, per prevenir que els que hi són desapareguin i si podem recuperar aquells que haguem perdut.
Correcte. Val. Correcte.
Perquè al mar això és possible. Parlant aquí hem parlat amb molts biòlegs i tal, tothom coincideix en dir el mateix. És a dir, sembla que tot estigui molt mort, però el mar és al·lucinant perquè si li dones aire es recupera.
Té una capacitat molt gran per recuperar-se. El que passa que a vegades necessita un cop de mà.
Val.
En el cas dels eriçons, bàsicament, com dèiem, el que hem de fer és recuperar els depredadors.
Val. Qui són els depredadors dels eriçons?
De fet, és molt curiosa aquesta pregunta perquè són moltes espècies de peixos que estem acostumats a menjar, entre d'altres els sards i les dorades.
Val.
Val? Aleshores, el faltar aquests individus en l'ecosistema, doncs es destrontolla tot una miqueta.
Escolta'm, per tant, tenim aquesta realitat. Més enllà dels eriçons, hi ha unes dades, abans d'entrar ho explicàvem, no? Una dada que segurament us serà molt complicat de conceptualitzar, però imagineu-vos 130.000 camps de futbol. 130.000 camps, o sigui, el camp de l'Espanyol, un al costat de l'altre, doncs fins a 130.000. Això és el que va desaparèixer de bosc a Austràlia amb una onada de calor.
Exactament, sí. Una onada de calor, que al mar també existeixen, és a dir, precisament en aquests dies n'estem parlant molt d'onades de calor. Al mar també hi ha onades de calor i quan això passa els sistemes doncs pateixen, no? A l'oest d'Austràlia el que van detectar és precisament això, que es va perdre una extensió d'aproximadament 130.000 camps de futbol de boscos d'algues que evidentment doncs oferia una sèrie de serveis molt preuats per les comunitats costaneres. Això vol dir doncs recursos pesquers, vol dir turisme, vol dir una sèrie de beneficis que són molt necessaris pel desenvolupament econòmic de qualsevol població.
Un bosc que desapareix per una onada de calor, clar, la onada ve i se'n va. Això es mor o es malda, es danya, no? I es recupera?
La principal problemàtica de tots els deserts submarins és que són molt, molt difícils de recuperar de manera natural. Tenen una característica peculiar, que té un nom molt estrany, sí. I un nom molt curiós, però que alhora també estem molt habituats a sentir-lo per altres coses, la histèresis.
Sí.
Això vol dir que per recuperar el bosc d'algues no has d'eliminar el que ha fet que es creï fins als nivells de la seva creació, és a dir, de producció del desert, sinó que ho hem d'eliminar per complet. És a dir, en el cas de les garotes, en el cas dels eriçons,
sí.
Per recuperar el bosc d'algues, l'únic que podem fer és que els eriçons desapareguin al 100%. Si no, serà impossible de recuperar. Per això és tan difícil que de manera natural això passi.
Clar, però ara tinc els de la garoïnada trucant al telèfon i bueno, et persegueixin quan surtis per aquí.
Clar, és una cosa que hem d'estudiar molt bé. Com dèiem, la problemàtica principal no és en si que hi hagi molts eriçons, que és la causa final, però la problemàtica és que falten peixos que se'ls mengin.
És a dir, no es tracta de fer desaparèixer els eriçons, sinó es tracta de fer desaparèixer l'excés d'eriçó, en el nostre cas, i tornar-lo a nivells òptims de convivència.
Exacte, hem de buscar l'equilibri que permet un desenvolupament d'aquest sistema sostenible a llarg termini, és a dir, viable a llarg termini a nivell de producció i a nivell de consum.
Això que estem explicant, ara pararem 3 minuts, però això, i després seguim. Això que estem explicant sona molt nou, és a dir, fins ara no s'hi havia posat massa investigació.
És curiós perquè és una problemàtica relativament antiga. El que passa que el que sí que hem vist, i això al discutir-ho, al comentar-ho amb altres investigadors a nivell internacional, el que hem vist és que és una problemàtica que passa a tot el món i que actualment sembla en expansió.
Doncs, com dèiem, fem una cosa. Ara arribarem gairebé a 3:15 de 6 de la tarda. Ens aturarem 3 minuts, com fem sempre, i seguim parlant amb en Jordi Boada, perquè volem explicar aquest treball d'investigació, aquest crowdfunding que s'ha impulsat per recollir diners, per seguir investigant tot això que en Jordi ens està explicant. Per tant, ens aturem 2 minuts i seguim aquí al Far.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mentre tu esperes el teu dia, el teu moment, la teva hora de glòria, creues els dits i t'encomanes a un destí que mai arriba. Ai, vida, el temps fuig per no tornar. Mentre tots fem altres plans, tot comença amb sol pas i l'únic rumb possible és endavant. Ei, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere, que valguem el temps. Que no hi ha exacte ni perfectes, sols miratges que ens enceguen. Promeses, les millors coses, les més bones, les que no tenen mesura, ja són teves. Des que neixes fins que mors, hi ha una bruixa al teu cor. Pren-la i viu cada segon, com si fos l'últim dia en aquest món.
Sentir per temor a ser ferits, hey. hi ha una brúixola al teu cor. Pren-la i viu cada segon, com si fos l'últim dia en aquest món.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Jo crec que amb el que portem parlant amb en Jordi Boada, més o menys ens hem fet tots una idea del que és un desert i un bosc submarí. A partir d'aquí ara anem a explicar el projecte i aquesta iniciativa de micromecenatge, no? que va més enllà del que seria estrictament doncs, poder agafar diners per tirar davant una investigació, sinó que el que intenta és tirar davant una investigació involucrant també tot un sector de gent, entre cometes, professional del mar, però no biòlegs ni exclusivament gent oceanògrafa com tu. No?
Exacte, de fet aquest és el punt fort del projecte. Vull dir, així com altres projectes ens centrem només en la part més bàsica, en aquest projecte ens centrem molt en la part social. És a dir, nosaltres, com a investigadors del mar, estem molt limitats. Tenim una xarxa de contactes de gent que arreu del món estudia aquesta problemàtica, però el que necessitem és ulls. Ulls de gent que estigui a l'aigua, que conegui la seva zona, que conegui el que està passant i que ens pugui donar informació. Això està passant i cada cop tenim més gent interessada en que això segueixi passant i que es volen involucrar en la recerca. I aquest és un projecte ideal en aquest sentit, no? I el que nosaltres volem, i per això hem iniciat el micromecenatge, és perquè aquesta gent que col·labora amb nosaltres de manera voluntària puguin rebre el material i el suport necessari per fer-ho sense invertir diners, sense posar-los de la seva butxaca.
No? Quan diem material, de què estem parlant?
Estem parlant de material molt senzill i molt divers. Perquè us fa una idea, anem des d'una cinta mètrica per marcar el que seria el que volem analitzar sota l'aigua, vale? La zona d'estudi, fins a uns marcs de PVC per poder concretar zones on podem fer una foto, però també les càmeres, per exemple, no? O drons. Ara estem veient que el dron és una eina que surt rentable, ens facilita moltíssim la feina, podem arribar a llocs on abans no podíem arribar de manera molt econòmica, molt òptima, en aquest sentit també. Per tant, tot aquest material el volem posar a disposició de la gent que va a l'aigua a observar el mar dia rere dia.
Correcte. Drons submarins o drons aeris?
Els dos.
Vale,
estem fent els dos. El projecte va tenir molt de recolzament internacional. Vam intentar fer molt de ressò i National Geographic, una iniciativa associada a National Geographic, ens va donar, de fet, pel projecte un dron submarí que fem servir nosaltres en la part més de recerca per explorar les zones on sabem que pot haver-hi un desert submarí abans de tirar-nos a l'aigua. Val? Però també drons aeris. Els drons aeris ens permeten cobrir una extensió de costa molt més gran en poc temps i identificar les zones on hem d'anar a fer el seguiment.
On heu fet fins ara el seguiment?
Tenim controlats els deserts submarins de la costa de Blanes, Lloret, i tenim un total d'unes 80-90 observacions a tota la Mediterrània. També tenim algunes observacions d'Austràlia, Noruega, és a dir, que el projecte és global, és internacional. Necessitem més observacions de deserts submarins que sabem que existeixen i que estan en expansió.
Suposo que aquí entra les xarxes socials, la Universitat de Barcelona, que d'alguna manera també hi col·labora. No sé si el Centre Superior d'Investigacions Científiques hi està al cas.
Sí, exacte. Diguéssim que nosaltres tenim establerta la xarxa d'investigadors. Tenim investigadors del Consell Superior, tenim investigadors de la universitat, tenim investigadors d'universitats i centres de recerca internacionals a diferents països de tot el món. I ara hem de seguir creant aquest teixit social que és tan important pel projecte i tan important per tots.
Ara imagina't que jo t'estic escoltant i soc, doncs, col·laboro o treballo o soc responsable d'un centre de busseig, per exemple, no? O fins i tot, que et diré jo, d'un club de pesca, no? I sé que pesca i això no em va molt
lligat. Sí. No, és important.
I dic, hòstia, mira, o tinc una embarcació, i tinc l'afició dels caps de setmana, doncs surto a fer snorkel, és igual, a fer snorkel. puc col·laborar o no?
Totalment, tothom pot col·laborar. De fet, la gràcia d'aquest projecte és que volem que sigui un projecte de tots. Mm. Hi ha moltes maneres de col·laborar, des de la manera més indirecta o menys activa, que seria, evidentment, doncs, fer una donació en el projecte, que ens va perfecte. Això ara mateix és una de les coses més urgents
és
que tenim.
És la prioritat.
Però també de manera activa. Hi ha moltes maneres d'involucrar-se. Com deies, des de clubs, associacions de busseig, també, per què no, de pescadors. És a dir, ells són els que passen més hores a l'aigua. Necessitem aquesta informació. Mm. Val? També això facilita la transferència. Nosaltres volem que sigui una connexió a dues vies, és a dues bandes. Ells ens faciliten una informació i nosaltres facilitarem la informació i el coneixement que tenim de tots els estudis que hem fet fins ara. Mm. És a dir, tota aquesta gent que passa moltes hores al mar pot col·laborar amb el projecte.
Anem per l'objectiu principal, la donació econòmica. Per cert, el projecte té tres fases.
Correcte.
És el dia bo explicar-les, no?
La primera és el descobriment, el propi descobriment. Mm. És a dir, necessitem saber on estan aquests deserts
submarins.
Que és
on ens trobem ara, eh?
Exacte. Ara estem en la fase de descobriment i estem iniciant la segona fase amb els que ja hem descobert, que és el seguiment.
Val.
Hem de veure com evolucionen aquests deserts submarins al llarg del temps per poder entendre quines possibilitats tenim d'un cop arribat a la tercera fase, que seria la d'acció, la de recuperació o prevenció, proposar unes mesures de gestió adequades. Mm. Val? Però això no ho podem fer sense comparar molts deserts submarins arreu del món.
Clar, és a dir, de l'experiència o de la suma de totes les experiències acabem tenint una idea global de com actuen aquest tipus de...
Bueno... Correcte. El que no volem és que la cura sigui pitjor que l'enfermetat, no? Volem proposar una mesura de gestió que sigui fiable, que sigui efectiva i que sigui de llarga durada.
Dono per fet que deu haver un paral·lelisme, per tant, eh? Vull dir, si mireu de sumar les experiències, deu ser perquè realment són sumables, per entendre'ns.
Correcte, sí.
Escolta'm, per tant, a partir d'aquí, econòmicament, com podem ajudar? És a dir, a través d'aquest micromecenatge, com hi accedim i amb quines formes?
És molt senzill, és a dir, nosaltres estem a les xarxes socials, si busqueu deserts submarins o, en específic, el perfil Hidden Deserts, en anglès, en aquest cas són deserts amagats, ens trobareu a les xarxes socials, allà expliquem tots els passos. Heu d'entrar a Verkami, i a la pàgina web de Verkami podeu trobar el projecte i veureu totes les recompenses que podeu obtenir si col·laboreu amb el projecte. Podeu fer donatius des dels més, diguéssim, econòmics...
10 euros perquè el nom aparegui.
Des de 10 euros, exacte. Totes les recompenses són més que benvingudes i molt agraïdes per part nostra, evidentment. Considerem que és una problemàtica de tots i, per tant, tot el que recaudem anirà destinat a tots. Però tothom fa un esforç i, per tant, hem de proposar unes recompenses. Creiem que hi ha recompenses molt i molt xules, molt i molt atractives, des de, doncs, això, venir a conèixer un dels centres de recerca o participar en la recerca de manera activa en una jornada o en una expedició sencera, que serien les recompenses a donacions més elevades.
De fet, les teniu aquí, si entreu al Verkami, les veureu, eh? Doncs, mira, jo què sé, les de 80 euros, una visita gratuïta a un dels centres d'investigació, i us presentarà la gent que ja hi treballa i us presentarà el projecte. Una microbola, com era jo, una bola biodegradable del món amb el teu nom.
Exacte.
Carmanyoles, ampolles, tot el que pugui imaginar. Però, a més, si entreu al Verkami, a més, veureu... Veureu, m'ha estat explicant, és a dir, al marge d'un vídeo d'un minut on hi ha imatges, no?, i on s'explica en anglès...
Sí, s'explica en anglès perquè la problemàtica és global, val? Però teniu l'explicació en tots els idiomes que hem pogut aconseguir, anem afegint més sempre que podem, està actualment en castellà, català, anglès, italià, aviat estarà en francès, euskera, vull dir que... Com és un projecte de tots i per tots, hem d'arribar al màxim de gent possible. Aleshores, és la nostra intenció.
I, a més, veureu les cares de la gent que forma part de l'equip, que veureu que, a més, és un equip internacional. Hi és en Jordi Boada, hi ha la Teresa Alcoverro, hi ha la Emma Cebrián, però també, per exemple, hi ha en John Turnbull, exemple, o gent que ve d'altres països. El Fabio
Buleri d'Itàlia, tenim l'Scott Ling, són experts en deserts submarins d'arreu del món. El que veureu en el Verkami és la part de recerca, és a dir, són els investigadors que hi ha darrere del projecte, que han treballat, que hem treballat durant els darrers anys amb aquesta problemàtica dels deserts submarins. Mm. El que no veureu i esperem que veieu molt aviat sí? és la cara, les vostres cares, diguéssim, les vostres fotografies, no? Això ho intentem dinamitzar des de les xarxes socials també, però ja hem fet seguiments de deserts submarins amb diferents centres de busseig o clubs d'immersió que volen participar de manera activa. Per tant, el que veieu en Albert Camp és la part de recerca dels investigadors sí. que hi ha darrere el projecte, però hi ha una part molt important de col·laboradors
a darrere que sumen, no?, d'alguna manera.
Totalment, que són vitals.
Veureu que l'objectiu està, hem dit, uns 10.000 euros, es porten 2.555 i queden encara 17 dies.
Queden 17 dies.
En 17 dies jo crec que ho podem fer.
Això ho fem extensiu també a empreses o altres organitzacions que vulguin col·laborar amb el projecte. La idea és poder-los donar un recolzament a nivell d'imatge per part nostra. No només generem dades científiques, sinó que documentem el que estem veient. Per tant, la imatge també és molt potent. Heu de pensar en el que passa en el bosc de terra. Doncs quan desapareix és una imatge molt impactant. Sota l'aigua passa exactament el mateix. Per tant, doncs, si hi ha empreses que es volen involucrar amb el projecte, veureu que hi ha la possibilitat, doncs, de padrinar un dels drons que nosaltres fem servir o de fer una sortida de team building amb nosaltres.
Tota la gent,
que tenim activitats per si hi ha marques que volen patrocinar i sponsoritzar el projecte també, per què no?
És molt curiós, eh? Deserts submarins és un concepte que mai se'ns havia acudit a posar i en el nostre cas l'amenaça són els eriçons de mar, és la garota, no? La garoina, però llegint ens parleu també de l'arribada d'espècies invasores pel Suez i per les aigues del llast, que vam parlar aquí ara fa uns mesos, i em va fer molta gràcia perquè encara havia algú de l'administració que deia no, és impossible que lleguen aquests peixos perquè això està molt controlat.
Sí.
Bueno, pues, oiga, ja me lo creo, si usted me lo dice.
A mi m'agradaria pensar que cada cop està més i més controlat. El que passa que l'experiència ens diu que és una amenaça molt important de la diversitat dels nostres mars. Dels nostres mars, cada cop que dic nostres em trontolla perquè són els mars de tots i apropiar-nos als
sí,
és,
però si ens el fem nostre sí. potser ens l'estimarem encara més sí. i farem alguna cosa perquè no mori,
sí.
no?
Bueno, en realitat els necessitem, per tant d'alguna manera sí que són vitals, no? En qualsevol cas, doncs sí.
Que hem de ser sensibles a aquesta realitat i que quan parlem d'espècies invasores hem de saber que ja no només afecten no només és el cranc blau, no?, que afecta la pesca, sinó que també n'hi ha d'altres que no afecten els peixos, però sí afecten
algues
i els boscos d'algues, i per tant indirectament també acaben afectant els peixos.
Sí, ara mateix l'arribada d'espècies invasores, de peixos invasors herbívors molt potents, serien l'equivalent a l'eriçó, ha provocat grans extensions de deserts submarins a l'est del Mediterrani. La temperatura és més càlida. Quan passin, si és que passen, que podria ser que passessin relativament aviat o en les properes dècades cap a la banda del Mediterrani occidental, no sabem què passarà. Per tant, aquest projecte també pretén generar una miqueta de visió de futur i poder preveure quins seran els efectes
i
prevenir-los.
Doncs aquesta és la realitat. Bueno, una cosa més a sumar, eh? És a dir, hem de cuidar els mars, hem de cuidar els oceans, la Mediterrània, ja ho hem parlat moltes vegades, té molts problemes, però em quedo amb una idea. Jo és que em resisteixo a ser catastrofista, eh? Jo sóc dels que pensa que al final, com ho deia aquell? Diu, la gent està molt preocupada perquè el planeta s'acabi. El planeta no s'acabarà. Ens hem de preocupar perquè el planeta segueixi amb nosaltres. Som nosaltres els que ens acabarem, no? I aquesta és una idea que hem de tenir, clara.
Sí, sí, per descomptat. Hem de cuidar-ho perquè al final el que ens costa molt d'entendre a vegades és que és el nostre recurs i per tant necessitem mantenir aquest recurs, no?
Doncs us encamino cap, cap al Verkami. Entreu i jo crec que si poseu Desiertos Submarinos també surt.
Sí, correcte. Deserts Submarins o Desiertos Submarinos i sortirem.
També hi surt i veureu les imatges i veureu, bueno, doncs això, des del nom fins a un protector pel mòbil i totes aquestes coses. Jo crec que això és l'anecdòtic, està molt bé que ho oferiu, però això és l'anecdòtic. L'objectiu no ha de ser posar diners perquè ens donin una bola biodegradable amb el nostre nom, sinó l'objectiu de ser posar diners perquè hi hagi una gent que pugui treballar i pugui ajudar-nos a recuperar el mar i l'oceà i que, per tant, segueixi sent niu i font de vida, que seria l'objectiu. Malgrat que parlem de deserts, que sempre ho juntem a la mort. Jordi, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda.
El mateix dic.
I ja ho saps, això és casa teva.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, estaré encantat de tornar i esperem poder aconseguir aquests diners. El projecte el tirarem endavant segur, no en tinc cap dubte, i m'agradaria venir d'aquí un temps a explicar-vos el bé que va el projecte, així que...
Doncs abans que acabi l'any, ja t'ho dic ara, ja acabem.
Fantàstic.
Gràcies, Jordi, que vagi molt
bé. Moltíssimes gràcies.
Jordi Boada, oceanògraf i investigador. I abans d'arribar a les 6 en punt de la tarda, ens n'anem cap al Delta de l'Ebre per seguir coneixent-lo amb la Judit. Judit, què tal? Bona tarda.
Doncs avui, un divendres més, tenim el nostre col·laborador Polet aquí als estudis de Ràdio Delta per continuar parlant de del cultiu i de la plantada de l'arròs, que em sembla que hi ha molta cosa a explicar, no, Polet?
A veure, en temps de l'estraperlo era molt important el cultiu de l'arròs i el plantar manualment 20.000 hectàrees en 25 dies era, se requeria una coordinació i tot en les mans, tot en les mans.
I moltíssima gent treballant-hi.
Moltíssima gent i molt coordinada. Llavors, vam parlar la setmana passada de la coordinació entre plantadors i cavalleria i qüestions de com se feia el plan P, dels sotos i tal. Ara anem ja a plantar l'arròs. El cap de colla repartia els diferents grups de plantadors a cada amo. I no demanava, cada grup de plantadors anava els plantadors, un tallador, un cap de colla i un garbero. O sigui, cada grup formava això. Els plantadors se distribuïen al lloc de plantar, un al costat de l'altre, dins de la hutxa que es marcava el tallador. El tallador era un especialista que marcava la distància que s'havia plantat depenent del número de plantadors que hi havia. Ell, quan arribava en seguida allà, agarrava, comptava la gent que eren i media una passa i mitja per cada plantador. I a partir del total que li donava allò, començava a marcar una cosa que se'n diuen tantos, unes marques, que ell entreguardava molt a lluny per agarrar i començava a plantar marcant l'espai que anirien marcant aquells plantadors.
El plantar també es feia estall, no entenc?
Hi havia plantadors estall, però lo normal no. Plantar estall era molt dur i érem colles de gent jove, molt, però normalment hi havia uns quantes plantadors estall, però la majoria no. Anàvem a jornal. Llavors, el tallador marcava la hutxa que s'havia de començar a plantar i començaven els plantadors. Per detrás dels plantadors anava el garbero, que anava distribuint les garbes. El garbero se n'encarregava, normalment eren xiquets, el primer que nosaltres volíem era veure si mos donàvem feina de garbero, perquè se pagava bé. Eren més bons garberos els xiquets que els homes, perquè mos movíem molt agilment per detrás repartint les garbes, i la feina era les garbes que estaven distribuïdes, la gent anava implantant i quan estaven a l'última presa preparar-los una garba detrás que no es tinguessin que moure de la línia de plantada. Ells anaven plantant regulant i acabaven l'última presa, ja tenien la garba al costat.
Que les garbes, recorda'ns, eren les...
Les garbes de planter eren matolls de planter, o sigui, grups de planter lligats en una lligassa que estaven distribuïts. Llavors, cada garba estava formada per diverses preses. I a cada presa hi havia diversos guaixos. I a cada guaix hi havia diverses brinques. O sigui, era un conjunt tot lligat.
I el que es plantaven en les brinques?
Se plantaven les brinques. La garba, lo plantador, se ficava la garba apoyada entre el colze i el ginoll esquerre. I de la garba es tirava un grup de tiges, que era la presa. La presa se la ficava sobre la mà esquerra. I en l'odit, polze i l'índex, anava repartint
escollint
miquetetes de la presa, repartint. A cada grupet que anaven dos, tres o més tiges d'arròs. Cada tija era la que havia format un granet d'arròs. I en la mà dreta agarrava el grupet, que això ja se'n diuen guaixos, i ho clavava a un o dos centímetres del fang, fins que quedava el fang.
Molt bé.
I anava reculant. I anàvem fent triangles. Anava fent triangles i reculant.
Dins... Comentaves també, Polet, que els garberos eren xiquets, petits, també hi havia nenes?
També.
Però, ah, nenes com nens.
Però normalment eren xiquets. O sigui, les feines de camp normalment les feien més aviat xiquets. Les dones plantaven algunes... On anaven moltes xiquetes i moltes dones era a birbar. Ara a birbar. Però les feines una miqueta més dures les solien fer homes i xiquets. També hi havia xiquetes, ara, repartint de garberes. Anaven repartint garbes i per davant dels plantadors anava el cap de colla. El cap de colla anava dret i per dins del plantat, dirigint la plantada. Allò, el plantador, si veia que anaven una mica escorats a una banda i hi havia algú que tenia massa tros a plantar i l'altre estava una mica més estret, anava dirigint, dia, un guaix a la dreta o un guaix a l'esquerra. Volia dir que els plantadors s'havien d'escórrer un guaix cap allà, un guaix cap allà. També anava vigilant que ningú colzés l'arròs. Colzar volia dir no plantar-lo en les... era Israel, sinó plantar-lo per mig i fer... Això ho vigilava més aviat els plantadors inexperts, a gent forastera, que no en sabia massa, o els potros.
Llavors, els també... potros, què eren?
Els potros eren la gent jove que començava.
Vale.
La gent jove, volia... la il·lusió d'ell era anar a plantar, perquè era un recurs molt important i la família se beneficiava molt quan tan prou de que una començava a plantar. Llavors, els potros tenien 13 o 14 anys i anaven a plantar. Els potos eren inexperts. Llavors, el cap de colla, a l'hora de repartir la colla, normalment agarrava algun plantador expert i li deia, Pepito, avui en tu anirà Juaniteta, o Teresín, o Josepet, que era jove. Vale, quin honor, perquè sóc una persona gran experimentada, i em donen a un jove per aportar-lo al costat i anar-li ensenyant. Normalment, els amos no volien potros, perquè no en sabien massa. Però, com anaven al costat d'un expert, l'amo se'n cuidava molt de protestar, perquè l'expert deia, tu calla. O sigui, els experts tenien com un prestigi dins del grup que inclús els amos lo respectaven molt. I el màxim d'un expert era que t'enviessin dos potros, un a cada costat. Llavors, dius, ostres, quin... O sigui que, en aquella època, el prestigi d'una persona era per la capacitat d'ajudar. Els que tenien problemes, tenia. O sigui, molt el contrari d'ara, que el prestigi estava més aviat en la capacitat de massacrar a la demés gent. Llavors era la capacitat de solidaritat i d'ajudar que tenies. Això era un potro i això era com funcionava el món dels potros. Llavors, el cap de colla anava corregint, vigilant, i la plantada era anar triangulant, a base de... a uns 15 centímetres s'anaven ficant els guaixos, triangulant i arreculant, dirigits sempre pel cap de colla i abastits pel garbero que anava repartint les garbes. Normalment se podia carregar més o filar. Carregar volia dedicar més mates o ficar-ne metos. Això menys. Això depenia moltes vegades de la quantitat de planter que es tenia. Llavors, si l'amo havia aconseguit poc planter, perquè sigui, dia, xiquets, fileu una mica. Mai dia planteu clar. Perquè...
Aquest planter d'on se treia, Polet?
Els planters se feien a part, vam parlar la setmana passada, a la vora del riu, o en planters per dins del poble. O lo portaven de València, o sigui, vam dir que...
Sí, llavors ja no era tan arròs del Delta de l'Ebre, sí, no era tan autòcton.
Sí, però ja anaven 15 dies més avant i el planter era car, però asseguraves una mica més la collita. I en aquella època, una mica més de collita, en temps de l'estraperlo...
era important.
Eren ingressos, o sigui, convenia no fer poc arròs. Ara, el tema de l'arròs, hi ha unes subvencions i una cosa, és una mica menys...
Menys preocupant, amb menys pressió, potser.
El rendiment pot ser, i és més fàcil. En aquella època, no, el rendiment, per tindre un bon rendiment, te l'havies de treballar molt, havies d'estar molt damunt, havies de virbar molt, havies de tindre la terra en molt bones condicions, s'havia de nivellar manualment, les màquines productes químics no solucionaven res. Tot era molt manual i molt estar damunt de lo que estaves fent. O sigui, pràcticament, el pagès estava sempre damunt de la terra. I la feina es feia a miquetetes, a miquetetes.
Polet, comentes que eren 25 dies intensos treballant i plantant aquest arròs d'unes 20.000 hectàrees
sí.
dels camps. Entenc que es treballava de dilluns a diumenge.
Sí, no, llavors no hi havia cap festa. No hi havia cap festa. La primera festa era la vespa a Sant Joan. Sant Joan era, i ara la gran festa, perquè arribàvem, havíem acabat de tirar el guano, perquè acabava de plantar, ja tirar guano i ja birbar, he fet el primer birbó. I la vespa de Sant Joan era la primera gran nit de festa, la gran nit de festa.
Molt bé, doncs, si et sembla, Polet, la setmana que ve continuem parlant de l'època d'extraperlo, d'aquest cultiu de l'arròs, perquè ara em sembla que ja després d'haver-lo plantat una mica és anar vigilant, no?, que estigui bé, que no s'ho mengin els animals, o encara falta més planter.
No, lo plantar ho deixarem, era una veritat poca molt important, lo plantaré, i ara ve l'hirba. Ara anem a començar a birbar, a treure les herbes manualment.
Perfecte, doncs la setmana que ve a birbar. Moltes gràcies, Polet.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El concurs del Far.
I molta atenció perquè en només una hora, en només una hora, 60 minutejos, estarem sortejant el concurs, el premi d'aquesta setmana. Recorda'ns quin és, Ivan.
Doncs aquesta setmana el que sortegem és una entrada doble pel Festival de Música Son Solers, un festival que es fa d'aquí dues setmanes, el 12 de juliol a Sant Pere de Ribes a la finca Massoler. És un festival molt tranquil·let per la gent que s'agobia quan hi ha massa gent, doncs per gaudir de bona música amb tranquil·litat.
Oh, que bé. Sí, perquè, ostres, amb això dels concerts d'estiu, de vegades, vinga, tot, la gent allà, i un vol gaudir de la música, però amb la calma, no?, amb la calma i amb una bona copeta i...
Ni que sigui un refresc, és igual. Aquí, a més, hi ha zona de gastronomia, per tastar una miqueta el menjar que fa la finca Massoler, també una cocteleria per tastar, per veure una miqueta els còctels que preparen, per tant, és per estar tranquil, per estar tranquil.
Doncs si voleu ser guanyadors, teniu una hora per respondre la pregunta que hem fet aquesta setmana, que és...
Com heu viscut la revetlla de Sant Joan, Explica-nos una mica on heu anat, amb qui, què heu fet. La gent no recorda massa, què va fer, no sé per què, no sé per
no,
què.
No, bueno, igual de vegades, això ja ho té, que tens set, saps?
A jugar.
Sí, et sí, poses sí. a veure per refrescar-te una mica i a veure i fer passar la set i més set i més veure i més veure i més set.
I després et fa vergonya explicar la ràdio.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Vés al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Avançant el pas valent.
transportant sentiments, viurem amb ell i viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
I així és com ho recordo, va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un únic...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.